I continuant amb el nostre debat sobre l'OTAN, vull preguntar aquí al company Pere que ens expliqui, així una mica per sobre, perquè tampoc tenim massa temps, què és l'OTAN?
Bé, si volem...
Quina pregunteta, no?
Bé, si volem comprendre els veritables mòbils que justifiquen, o millor dit, que expliquen l'existència de l'OTAN, ens cal, com a primer pas, reduir a l'absurd la causa oficial que legitima la seva existència, el perill d'un atac militar soviètic sobre Europa. Si se'ns pregunten els motius en virtut dels quals creiem que l'amenaça soviètica sobre Europa és supèrflua, caldrà que la nostra resposta operi a diferents nivells, perquè en definitiva són múltiples les causes de la no agressivitat soviètica. A nivell econòmic, les relacions entre els estats del Pacte de Varsovia i els de l'OTAN són cada vegada més intenses. Per exemple, algunes dates a tenir en compte són: la dependència d'exterior dels països de l'est, Polònia, té un 20% del producte nacional brut de dependència exterior, no? dels països d'Occident. Hongria té un 40% i la URSS mateixa té un 3,9% del seu producte brut. Després, una altra data important també és que en el període entre 1971 i 1975 els contractes industrials de cooperació a llarg terme entre els països de l'est i de l'oest passaran a ser de 200 a l'any 1971 a 1.000 a l'any 1975. Això s'explica fàcilment si interrelacionem els interessos de l'URSS i els del capitalisme occidental en general. A la Unió Soviètica li és necessari recórrer als productes, als crèdits i a la tecnologia occidental a causa del exigu desenvolupament de les forces productives en la majoria de les àrees socialistes. Quan els estats capitalistes desenvolupats és la crisi de superproducció que ofega el món capitalista la que projecta les seves forces productives i els seus excedents del capital cap al món socialista. Aquesta interdependència econòmica entre l'àrea capitalista i la socialista és evidentment un excel·lent amortiguador de qualsevol temptació bèl·lica. Quin dubte cap que aquest interès econòmic comú és una de les raons més importants per a la distensió entre els EUA i Occident en general, per una part, i la Unió Soviètica per una altra. D'altra banda, a nivell militar, la Unió Soviètica ha de defensar-se de dos perills. Un és el que representa la Xina, que paradoxalment i en virtut de la seva teoria dels tres mons considera la URSS com el seu principal enemic, i l'altre és evidentment el d'un atac nord-americà. En conseqüència, la Unió Soviètica no podria militarment adoptar posicions ofensives encara que volgués, doncs es troba virtualment rodejada. Finalment, hem de tenir en compte un fet que encara que evident, els dirigents dels Estats Units, dels Estats Occidentals i sobretot dels Estats Units d'Amèrica no ho han volgut mai escoltar, i és que la Unió Soviètica mai no ha demostrat el més mínim desig d'expansionisme sobre l'Europa.
Val, i ara tu, José Luis, más o menos, bueno, yo supongo que mucha gente se debe preguntar que si realmente qué gastos debe comportar la entrada de España en la OTAN, porque si tú te has detenido un poco a ver la televisión y la radio, te están diciendo de que no suponen ningún tipo de gasto, que la cosa no va a cambiar y que, bueno, que no hay problema. Sin embargo, yo creo que hay mucho más de fondo y que gastos van a haber muchos, ¿no?
Sí, bueno, yo de todas maneras, es una pregunta complicada y la gente ya nos tienen demasiado acostumbrados por la televisión y los medios de comunicación a dar cifras realmente insospechadas para cualquier persona que anda por la calle. Yo intentaré no hacerlo complicado porque además yo tampoco no soy economista. Aquí tendría que haber quizá algún economista que lo explicase bien. Y yo lo voy a explicar un poco de andar por la calle, de lo que yo pienso, de las cosas que he leído y tal, lo que supone o lo que tiene que suponer, porque lo que supone realmente yo pienso que poca gente lo sabe, y no sé si incluso el gobierno español sabe o así en cifras sobre la mesa o sobre el papel lo que puede suponer a largo plazo y en corto plazo, en los dos términos, el entrar en la OTAN. Hay varios aspectos que se han de modificar para entrar en la OTAN, y esto es clarísimo. Aparte del costo de entrada, el costo que el país debe pagar por entrar en la OTAN sencillamente, sería un poco como el pago de la matrícula, que se especula sobre varios miles de millones, 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesetas. Aparte de esto, que esto no es lo más grave bajo mi punto de vista, yo pienso que se ha de empezar por entender que para que España le dejen entrar en la OTAN, la puesta a punto del armamento español es un lastre que vamos a tener que pagar a muchos años luz. Quiero decir con esto, todo el mundo sabe, sobre todo la gente que ha hecho la mili, etcétera, etcétera, que cuando va la mili pues se hacen las prácticas con el CEDME aquel del año la catapún, que los tanques pues son del año la catapún chimpún, y que los aviones que hay pues es de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam, alguno o alguna cosa de estas cedidas por los americanos, no cedidas, sino vendidas a buen precio una vez utilizadas por los americanos. Esto es un dato importantísimo a tener en cuenta. Para la entrada de España en la OTAN, todas estas cosas están súper anticuadas. Por lo tanto, ¿esto qué supone? Pues supone un gasto terrible. Hoy el periódico ya decía claramente que para lograr poner el armamento al día con la OTAN, ya España está pidiendo créditos financieros al exterior. Supongo que el exterior van a ser pues Estados Unidos y Alemania y Francia probablemente. Estos créditos pues supongo que serán entregar armamento y a cambio pues bueno unos créditos financieros a pagar en X tiempo, con lo cual hipotecaremos aún más el territorio español. Es decir, España si está ya dependiendo económicamente de Estados Unidos y de las potencias europeas con gran claridad, pues la compra de un armamento a nivel tan brutal de no se me ocurre ni siquiera una cifra de dinero para decir aquí que va a suponer la compra pues de fusiles, de tanques, de aviones, etcétera, etcétera. Esto nos va a hundir no, el país. Esto es una pieza clave que, aunque no se tengan las cuentas en la mano, insisto, se ha de tener muy en mente, y esto cualquiera puede hacerse un cálculo aproximado. Pero no solamente es esto, es que una vez España está dentro de la OTAN, ¿qué pasa? Pues bueno, la OTAN son una serie de señores, muchos de ellos con barriga y sentados en buenas poltronas, que cuesta mantener. Quiero decir, y no solo estos señores, sino que además tiene toda una serie de tropas a sus órdenes de los diferentes países que la forman, que han de mantener. Y no solamente esto, sino que se han de ir poniendo al día con la nueva tecnología en el orden que está avanzando, que es brutal. Se han de ir poniendo al día porque estos señores, juguete bélico que sale, juguete bélico que les gusta y que han de comprar. Y por lo tanto, si lo han de comprar, ¿quién lo ha de comprar? Los países que forman parte de la organización, que por medio de su presupuesto, o sea, de restarle dinero al presupuesto que podían, pues yo qué sé, fíjate las cosas que se podían organizar a nivel de escuelas, a nivel de, no sé, 40.000 cosas que en este momento, cosas sociales, pues se han de restar. Y muy probablemente serán los presupuestos sociales los que más van a restar dentro de cada país para dedicarlos solo al aumento de belicismo, al comprar el juguete bélico, el avión último o los tanques últimos o los misiles de tantas cabezas nucleares a estos señores que están sentados en sus poltronas respectivas.
Suposo que després d'aquest petit debat que hem fet aquí a la Ràdio Bertina sobre l'entrada de l'OTAN, suposo que la gent que ens ha escoltat haurà quedat una mica més aclarit el problema aquest de l'OTAN, o sigui, els perills que comporta, els compromisos polítics que tindrem que afrontar i, bueno, les despeses, com ha dit el José Luis, les despeses tan importants que tindrem que desembolsar nosaltres, o sigui, els de sempre, no?, amb l'entrada aquesta de l'OTAN. Llavors, em sembla que el temps d'aquest debat ja s'ha acabat i abans de finalitzar el programa volíem llegir una nota que s'està repartint per tots els barris de Barcelona i que està firmada per la coordinadora de comitès anti-OTAN de Catalunya, en la qual diu el següent. Diu: contra l'OTAN i les bases, apagada general. Si no volem armes atòmiques a la nostra terra, si no volem que s'augmentin els impostos per gastar-los en armament, si no volem continuar sent una colònia yanqui, si no volem trobar-nos enmig d'una futura guerra mundial i si no volem més dictadures ni cops d'estat com la OTAN ha propiciat, per exemple Grècia, Turquia, etc., protestem. Llavors, la coordinadora crida a la gent de tota Barcelona a apagar els llums i picar amb cassoles. I aquesta crida és per avui mateix, no? Sí. Avui a les 10 de la nit durant 5 minuts. Llavors, veïns, veïnes del barri de Sants, nosaltres aquí a la Ràdio Llibertina fem també aquesta crida de solidaritat amb la coordinadora de comitès anti-OTAN i, bueno, nosaltres també ho farem, suposo, no? O sigui, a les 10 en punt sortirem en cassoles i apagarem els llums durant 5 minuts. Una vegada dit això, pues acabem el programa. Fins un altre dia.